tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 del matí d'aquest 17 de juny. Avui estem a dimarts, un altre dia de forta calor en general a totes les nostres comarques. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures presenta aquesta nova jornada?
Doncs temperatures un pèl més fresques que, per exemple, aquest dilluns. Tenim ara mateix 6 graus a Valle de Núria, en tenim 13 a Molló, 14 graus els tenim a Das i a Ribes de Freser, 15 a Camprodon, 17 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Ripoll, a Besalú i a Mer, 18 graus, també els tenim ara mateix a Vic, en tenim 19 a Castellfollit de la Roca, també 19 graus a Girona, 21 a Banyoles, 23 a Figueres i 24 a Roses.
Abans de la previsió, Dani.
Sol i calor, la temperatura es manté, ni puja ni baixa, seguirem amb aquestes màximes de 28 a 32 graus, puntualment 33 o 34, Déu-n'hi-do, no tant com dies enrere, però calor. I bé, tampoc hi ha novetats de cara a dimecres. Cap precipitació a la vista, cap tempesta els propers dies, sembla ser, de moment. I probablement la temperatura es podria disparar el cap de setmana. A partir de divendres pujarien notablement, tornaria a fer molta, molta
calor. I en el cas de... Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada d'aquest dia que tot just despunta avui amb la mobilitat com a tema principal. Perquè la comissió del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona reclama que els criteris per tirar endavant el projecte siguin per necessitats de la població i no pas estrictament econòmics.
I en el cas del tren de la Costa Brava i Olot Girona, doncs es començaria per la secció Girona-Banyoles, que ja es faria tiraria endavant. Llavors vam dir, ostres, això és tot nou, no? Llavors aquí creiem que el govern està recollint cable, no sabem si ha sigut doncs, una decisió política o algú per darrere doncs, ha pensat que, ei, no, doncs mirem-ho bé, que això s'ha de fer, això s'ha de tirar endavant.
Són paraules d'un dels membres de la comissió del tren tram, és en Xavi Baena. Ens reclamen que se segueixin els mateixos motius que s'han utilitzat per crear altres línies en el sistema ferroviari. A Olot, veïns i treballadors públics estan cridats a col·laborar en el projecte d'ordenació de les tries i les mates.
Es tracta d'un projecte que pretén millorar les zones d'aparcaments i l'espai públic de la zona on hi conviuen residents amb usuaris del polígon industrial i també treballadors del sector públic. Una empresa serà l'encarregada de generar zones pensades per la gent.
El regidor d'Urbanisme d'Olot és Jordi Güell.
Aquesta empresa, que és la que li hem adjudicat aquests treballs, el que farà serà fer aquesta feina conjunta en tot aquest veïnatge, no?, per intentar millorar doncs, l'utilització de l'espai públic de tot el sector.
L'Ajuntament de Vilallonga de Ter ja té clar a què destinarà els 452.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis. Després de descartar l'aparcament de la Roca, utilitzarà el Pla Únic per finançar l'arranjament dels carrers del centre de Tregurà, la millora de la plaça de l'Orri i també l'ampliació de la cooperativa. Escoltem l'alcalde Pere Sau.
Ara ens ha quedat petita, en moments determinats, vull dir, està la gent allà molt estreta, i què farem? Doncs ampliarem. Serà una sala adjunta, però una sala que pot servir en moments determinats com a única, o en moments determinats, si cal que no hi hagi tant d'espai, es pot dividir en dos. Per tant, doncs ampliarem, no doblarem ben bé, però sí que guanyarem entre 80 i 100 metres quadrats.
Amb el final de les classes, Camprodon preveu començar les obres a l'escola Doctor Robert, que corresponen a l'Ajuntament. Amb un cost superior als 600.000 euros, contempla folrar la façana de Sate, millorar el sistema d'aïllament tèrmic exterior, fer els tancaments de les finestres i arreglar la teulada del menjador escolar i la llar d'infants. Les obres del Departament d'Educació, però, no començaran perquè no estarien acabades al setembre. L'alcalde és Xavier Guitart.
No tenim clar si començaran aquest estiu o no, degut a que hem d'intentar lligar si al setembre estaran acabades, per tant estem negociant amb el Departament d'Ensenyament, però les que sí que iniciarem serà la part de l'Ajuntament, que és el canvi de finestres, els sostres practicables i el tema del SATE, que és aquesta protecció, aquest aïllament tèrmic tan important que ens ha d'ajudar a pal·liar una mica o a tenir més estalvi energètic, i també el tema del sostre de llar d'infants, un sostre que durant molts anys hem tingut problemes d'humitat, problemes de goteres, i que volem solucionar d'una vegada per totes.
L'Ajuntament de Montagut i Oix celebra disposar de la depuradora d'Oix.
L'alcalde Lluís Abel diu que ja s'ha començat a notar la riera, diu que funciona bé i que amb l'estrena de la instal·lació fa unes setmanes es posa punt final a una demanda històrica.
Sí, era molt esperada, feia 21 anys que es reclamava, i la veritat que estem molt, molt, molt contents. Funciona estupendament bé, i si passeges pels voltants del riu es nota un canvi 100%, en positiu, aigua clara, bueno, per la natura, pel poble, per l'indret, és una gran notícia que funcioni aquesta depuradora.
85 més empreses que estan d'aniversari. La residència La Tardor d'Olot compleix 20 anys.
Fa dues dècades el centre va obrir les seves portes amb la il·lusió de crear un espai diferent per a la gent gran. Avui, després de molts reptes i moments d'aprenentatge, ha aconseguit convertir-se en una segona família per als seus residents.
La seva fundadora és la Concòrdia Vila.
Vaig veure les seves necessitats, el que em semblava que era prioritari per ells, i a partir d'aquí, doncs, vaig començar una aventura que no sabia cap on anava, suposo que una mica per ignorància amb tot el que em havia de trobar, però era tant la il·lusió i les ganes de fer una cosa diferent que, bueno, així es va començar, doncs, fa, això, 20 anys.
A Sant Joan les Fonts obren el procés de votació per renovar el Consell de Poble.
Es tracta d'un organisme legal que promou la participació ciutadana. Fins aquest divendres, els veïns i veïnes del municipi poden votar per escollir els nous membres.
L'alcaldessa és Maria Vidal.
Ara estem en fases de eleccions, de votació, i que recordem que això es fa de manera totalment anònima, és a dir, no es presenten candidatures, sinó que la població el que fa és pensar en aquells noms de persones que els hi representen, doncs, persones que podrien fer un seguiment o propostes de futur pel municipi.
I avui també traurem el cap a les aules perquè èxit rotund en la primera edició del concurs de robòtica educativa entre l'Escola El Morrot i l'Institut Montsecopa.
Els alumnes de primer d'ESO han creat uns jocs robòtics per als més petits. El projecte fomenta les habilitats comunicatives i el treball en equip.
Així ho reconeix l'Anna Soy, és professora de Ciències del Montsecopa.
Volem reforçar molt amb aquests tipus de jocs les estratègies comunicatives, sobretot, i també el treball en equip, que són dos eixos que, bueno, costa molt que els alumnes s'hi vagin avançant, i d'aquesta manera ho practiquen i ho posen en pràctica, que és un valor afegit d'aquesta activitat. Perquè el que veiem era que els alumnes ho passaven molt bé, però els hi faltava aquesta part d'exposar-ho, de comunicar-ho, de dir per això per què ho estem fent, no? Que és el que avui en dia volem, que els nostres alumnes siguin competents pel món on viuen.
D'altra banda, ja està inaugurada l'exposició al Castell de Sant Nicolau, a l'Espai Cultural Cal Marquès de Camprodon.
L'acte ha estat completat amb una visita guiada des dels jardins de Can Vinca fins a les antigues muralles amb l'arqueòloga i directora de les excavacions, Almudena García.
Són elements de la fortalesa d'època moderna que, bueno, que es van bastir, doncs, a partir del segle XVII, a finals del segle XVII, i també algun element, un habitatge que és anterior a aquesta fortalesa. Va quedar renat en el segle XVII i van construir la fortalesa, tota la van muralla i el fossat el van construir per sobre d'aquest habitatge. Objectes de vaixella ceràmica que utilitzaven els mateixos soldats, bales de plom, disparades i sense disparar, de calibres diferents.
La sardana gran protagonista a Ripoll aquest diumenge a la plaça de Sant Eudald s'ha tornat a omplir de color amb els vestits de les 15 colles participants al 61è concurs de colles sardanistes. El tresorer de l'agrupació és en Joan Moret.
I és un puesto que ens va molt bé perquè no gaires més colles no queben aquí a Ripoll, perquè abans es havia fet el camp de futbol, però des d'aquí van posar-hi gespa i ja es va haver d'acabar de deixar perquè jo crec que allà va marcat de terra. A més, aquí és molt cèntric, la gent venen de monestir, venen de turisme o del que sigui, i a més hi ha un parell de bars que també, doncs, omple més la festa.
Anem ara als esports. L'hoquei Olot femení perd per la mínima davant del Patí Vic i es queda a les portes de Nacional Catalana amb un resultat de 3-4.
Les olotines han caigut a salt en el partit únic del playoff d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins català. El doblet de Laia Castro i un altre gol de Sofi González no han estat suficients per superar el conjunt osonenc, que finalment puja de categoria i per tant deixa a les d'Adrià Piera a primera catalana.
La Unió Esportiva Olot incorpora un nou davanter.
Hola, olotins. Soc Albert López, nou jugador d'Olot, i estic molt il·lusionat de començar aquesta nova etapa amb vosaltres. Arribo amb moltes ganes de donar el meu màxim i ajudar a l'equip en tot el que pugui. Ens veiem aviat al camp. Som-hi!
Ja ho sentia més a l'Albert López, extrem de 28 anys, que arriba després de les baixes importants de Pau Salvans, Carlos Gilbert i Joaco Peñalver.
López ha participat en 29 partits i ha marcat 2 gols aquesta temporada amb el Cornellà a segona federació.
I el torneig Germans Vila-Riera ha posat punt i final a la 21a edició després de 3 caps de setmana intensos.
Doncs sí, la Fundació Unió Esportiva Olot és que ha guanyat aquesta 21a edició del torneig Germans Vila-Riera en categoria S13. Després de 3 caps de setmana consecutius es posa, doncs, punt final a una nova edició que ha comptat amb un gran èxit de participació participació. Des de la FEC Vall del Ter ja pensen en la pròxima edició i amb l'objectiu de consolidar-se com un referent al Ripollès.
Escoltem en Carles Sobirana, és el coordinador de la FEC.
El torneig ha sigut excel·lent, estem molt contents, ja ho hem dit més d'una vegada, més de 70 equips, més de 800 jugadors, amb tot el que comporta famílies, entrenadors, logística. Hi ha hagut molt bon futbol, ens ha acompanyat el temps, excepte un dia que no vam poder finalitzar el torneig les fases finals, però la valoració és molt positiva i ja pensant en l'any que ve.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les primeres notícies del dia.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La mobilitat avui és el tema principal del nostre informatiu perquè la comissió del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona reclama que els criteris per tirar endavant la infraestructura siguin per necessitats de la població i no pas basats en criteris estrictament econòmics.
Reclamen que se segueixin els mateixos motius que s'han utilitzat per crear altres línies en el sistema ferroviari. Els estudis referents al projecte contenen més de 2.000 pàgines i ja han estat publicats per part del Departament de Territori.
Roger Isern.
El projecte del tren tram va rebent entrebancs en els darrers temps i un dels últims va ser a la reunió de fa uns mesos amb el Departament de Territori. Allà el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va afirmar que el tren tram no era viable econòmicament, segons apunten des de la comissió del traçat que ha d'unir Olot, Banyoles i Girona. En aquesta reunió de finals del mes d'abril tot apuntava a que potser el tren tram passava a ser història, però fa uns dies que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegurava que el projecte tirava endavant i afegia que es començaria per la zona d'entre Girona i Banyoles. El membre de la comissió del tren tram Olot, Banyoles i Girona, Xavi Baena, explica en quin punt es troba actualment el projecte.
I en el cas del tren de la Costa Brava i Olot, Girona, doncs es començaria per la secció Girona-Banyoles, que ja es faria, tiraria endavant. Nosaltres vam dir, ostres, això és tot nou, no? Llavors aquí creiem que el govern està recollint cable, no sabem si ha sigut doncs, una decisió política o algú per darrere doncs, ha pensat que, ei, no, doncs, mirem-ho bé, que això s'ha de fer, això s'ha de tirar endavant.
Quan en un primer moment el principal motiu del no al tren tram va ser econòmic, des de la comissió van demanar que els criteris no només se centressin en això. Baena detalla que en altres tipus de projectes no s'ha seguit.
Els ferrocarrils a Europa i Espanya, a veure com és el cas de l'AVE o la línia 9 de metro de Barcelona, que han costat milers, desenes de milers de milions, i no es fan seguint paràmetres econòmics de sistemes d'avaluació, no?, que poden resultar una mica incomplets per certes zones del país, sinó es van per criteris de política territorial, vull dir, per igualtat d'oportunitats.
A banda, des de la comissió creuen que els canvis de discurs es basen plenament per al simple joc polític i dels interessos.
Llavors, tenim la sensació que algú dins del departament o algú dins del govern ha dit no, vale, els números no surten, però com moltes coses al país, els números no surten, però fem-lo igual perquè això és positiu pels catalans. No? Llavors, nosaltres creiem, no ens molesta, sincerament, creiem simplement que, bueno, que és una mostra del joc polític, no?, i que a vegades moltes coses a l'hora de fer infraestructures i de tirar endavant projectes de país, al final és més decisions polítiques que una altra cosa.
A hores d'ara, els estudis ja estan publicats i compten amb milers de pàgines, les quals la comissió del tren tram Olot, Banyoles, Girona està revisant per tenir més detalls del projecte.
A Olot, veïns i treballadors públics estan cridats a col·laborar en el projecte d'ordenació de les tries i les mates.
Es tracta d'un projecte que pretén millorar les zones d'aparcaments i l'espai públic de la zona on hi conviuen residents amb usuaris del polígon industrial i també treballadors del sector públic. Una empresa serà l'encarregada de generar zones pensades per la gent.
La zona de les tries i les mates d'Olot és una de les entrades de la ciutat i alhora un dels centres industrials i comercials més importants. A banda dels residents i conviuen aquells que en fan un ús comercial i industrial en el dia a dia. De la mà del projecte que us explicàvem fa uns dies sobre la nova illa de les Mates, l'Ajuntament d'Olot ha aprofitat per aprovar la concessió a una empresa encarregada de l'organització de l'espai públic. Una demanda als veïns que es basa en la millora de les zones d'aparcament i que també s'unirà a la de diferents espais públics com poden ser voreres i parcs. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, remarca les particularitats de la zona.
On hi ha una mixticitat, una barreja d'usos molt considerable. Hi ha usos comercials, usos industrials, també hi ha equipaments públics,
com també hi ha una bona part del barri que és residencial. Llavors aquesta barreja d'usos que va generar molèsties o petits conflictes en el dia a dia. Llavors els veïns havien demanat d'ordenar el tema dels aparcaments, el trànsit.
A banda de la col·laboració de veïns i treballadors públics a la zona de les Tries i les Mates, la millora de l'espai i les propostes anirà liderades, com dèiem, per l'empresa que s'ha adjudicat el projecte entre les tres que l'Ajuntament d'Olot va escollir. Güell explica quin ha estat el procediment.
Aquesta empresa, que és la que li hem adjudicat aquests treballs, el que farà serà fer aquesta feina conjunta en tot aquest veïnatge, no?, per intentar millorar l'utilització de l'espai públic de tot el sector.
La millora de l'espai públic de les Tries i a les Mates anirà acompanyat del projecte de remodelació de l'illa de les Mates i els nous usos que tindrà d'aquí a un temps proper.
I a Vilallonga de Ter ja saben en què es gastaran els 450.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis. Després de descartar l'aparcament de la Roca, utilitzaran els diners per finançar actuacions com l'arranjament dels carrers del centre de Tregurà, la millora de la plaça de l'Orri i l'ampliació també de la cooperativa. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
L'equip de govern de Vilallonga ja s'ha decidit i destinarà l'assignat pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya a finançar bona part de tres actuacions. Una d'elles serà l'ampliació de la cooperativa, la sala d'activitats culturals, a partir del solar que l'Ajuntament acaba d'adquirir a tocar de l'equipament. L'actuació té un cost de 215.000 euros, dels quals el 70% el finançaran en part dels 452.000 euros que els pertoquen del POSC per als propers 4 anys. Pere Sau és l'alcalde de Vilallonga de Ter.
Ara ens ha quedat petita, en moments determinats, vull dir, està la gent allà molt estreta, i què farem? Doncs ampliarem. Serà una sala adjunta, però una sala que pot servir en moments determinats com a única, o en moments determinats, si cal que no hi hagi tant d'espai, es pot dividir en dos. Per tant, doncs ampliarem, no doblarem ben bé, però sí que guanyarem entre 80 i 100 metres quadrats més. Vull dir que és una obra interessant.
Una altra actuació per a la qual utilitzaran el nou POSC és a tocar de la cooperativa. Es tracta de la mateixa plaça de l'Orri de Vilallonga. L'equip de govern vol fer-hi una millora amb una inversió de 200.000 euros. Utilitzaran una segona part del POSC per finançar-ne el 80%.
Que crea que a Vilallonga li falta un espai així en el centre, és al costat de la cooperativa, a més, vull dir que allà és una opció que penso que l'hem de millorar. Farem una plaça maca, ben feta, amb la seva font, amb uns entorns bastant ben arranjats.
Finalment, les circumstàncies fan necessari l'arranjament dels carrers del centre del veïnat de Tregurà. L'Ajuntament hi destinarà entre 190.000 i 200.000 euros, dels quals un altre 80% el finançaran a través del nou POSC.
La sal, la potassa que s'està tirant l'hivern, és una zona freda i això ho ha malmès molt. Ara, en aquests moments, doncs, necessita ràpidament una intervenció.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Vilallonga arribarà als 452.000 euros que la Generalitat els ha assignat per als propers 4 anys a través del POSC. Per executar una altra alternativa que tenien sobre la taula, la de l'aparcament de la Roca, han decidit cercar un altre tipus de finançament i caldrà encara esperar.
És un quart de 9:03, per cert, que amb el final de les obres, Camprodon preveu començar les obres a l'escola Doctor Robert de Camprodon, sobretot les que afecten a l'Ajuntament. Amb un cost superior als 600.000 euros, contemplen folrar la façana de Sate, millorar el sistema d'aïllament tèrmic exterior, fer els tancaments de les finestres i arreglar la teulada del menjador escolar i la llar d'infants. Els treballs del Departament d'Educació però no començaran perquè ningú garanteix que puguin estar acabades a partir del mes de setembre.
87 anys després de la seva inauguració, l'escola Doctor Robert de Camprodon viurà la reforma més important de la seva història, tal com va assegurar l'alcalde, Xavier Guitart. Amb el compte enrere per acabar el curs, el consistori planteja l'inici d'una part de les obres, les que corresponen al consistori. Les millores consisteixen a folrar la façana de Sate, el sistema d'aïllament tèrmic exterior, fer els tancaments de les finestres i arreglar la teulada del menjador escolar i de la llar d'infants. El projecte del Departament d'Educació per ara no té data. Escoltem a Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
No tenim clar si començaran aquest estiu o no, degut a que hem d'intentar lligar si al setembre estaran acabades, per tant estem negociant amb el Departament d'Ensenyament, però les que sí que iniciarem serà la part de l'Ajuntament, que és el canvi de finestres, els sostres practicables i el tema del SATE, que és aquesta protecció, aquest aïllament tèrmic tan important que ens ha d'ajudar a pal·liar una mica o a tenir més estalvi energètic, i també el tema del sostre de llar d'infants, un sostre que durant molts anys hem tingut problemes d'humitat, problemes de goteres, i que volem solucionar d'una vegada per totes.
Pel que fa a l'Ajuntament, la inversió és superior als 600.000 euros, dels quals 300.000 venen subvencionats per la Generalitat. La resta, però, sortiran de fons propis, tot i que confien esgarrapar alguna ajuda.
És un cost molt elevat, esperem aquest retorn sigui el més aviat possible. Creiem que és un avanç, no vam anar cap a la biomassa. Ara tenim dues subvencions, aquesta primera, que és la del recobriment de SATE, no, aquesta manta tèrmica, i després tenim la de la regulació i monitorització de tot el tema dels edificis municipals en quant a eficiència energètica i en quant a portar un control des de l'Ajuntament de les temperatures.
Des del consistori recorden que el projecte del Departament d'Educació contempla l'arranjament de les aules de la planta baixa de l'edifici principal i també es farà una escala d'accés a la segona planta per complir amb la normativa de seguretat.
A Montagut i Oix estan contents amb la nova depuradora d'Oix. El seu alcalde, Lluís Abel, assegura que ja s'ha començat notar el seu funcionament a la Riera.
Diu que funciona bé i que amb l'estrena de la instal·lació fa unes setmanes es posa punt final a una demanda històrica.
Gerard Puigdemont.
Oix celebra per fi disposar d'una depuradora, cosa que feia dècades que reclamava i que des de fa una setmana ja és una realitat. Està ubicada entre el camp de futbol i la Riera, just a l'entrada del poble. Des de l'Ajuntament de Montagut i Oix agraeixen poder tractar de manera correcta les aigües residuals, ara també al nucli d'Oix, on viuen una mica més de mig centenar de persones. Lluís Abel és l'alcalde.
Sí, era molt esperada, feia 21 anys que es reclamava i la veritat que estem molt, molt, molt contents. Funciona estupendament bé i si passeges pels voltants del riu es nota un canvi 100%, en positiu, aigua clara, per la natura, pel poble, per l'indret, és una gran notícia que funcioni aquesta depuradora.
Fa unes setmanes l'Agència Catalana de l'Aigua també va inaugurar la depuradora de Ridaura. Entre totes dues s'ha fet una inversió de més d'un milió d'euros. En el cas de la depuradora d'Oix, a diferència de la de Ridaura, s'ha pogut dotar de plaques solars per la bona situació amb la qual es troba.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
És un quart i mig de nou, la Unió Esportiva Olot incorpora un nou davanter. Es tracta d'Albert López, extrem de 28 anys, que arriba després de les baixes importants de Pau Salvans, Carlos Gilbert i Joaco Peñalver.
López ha participat en 29 partits i ha marcat 2 gols aquesta temporada amb el Cornellà a Segona Federació.
Després de les dues primeres incorporacions, com el davanter centre Ivan Brenyer i el migcampista provinent del Terrassa, Martí Soler, arriba un nou fitxatge per la Unió Esportiva Olot. Amb les baixes a les bandes a Joaco Peñalver, Pau Salvans i Carlos Gilbert, aquesta era una posició que s'havia quedat orfe per a la pròxima temporada. Miqueló ha signat un nou extrem esquerrà de 28 anys i amb un bon peu. És Albert López, amb molta experiència sobretot a la tercera federació i amb alguna temporada segona. López ha arribat procedent del Cornellà, on ha jugat més de 1.000 minuts aquesta temporada i ha aconseguit marcar 2 gols. Ha marcat una trentena de gols entre tercera i segona federació amb diferents clubs com el Terrassa, el Cornellà, l'Hospitalet i el Cerdanyola, entre d'altres. López ja ha fet les primeres valoracions del seu fitxatge amb el conjunt olotí.
Hola, olotins, sóc Albert López, no jugo a Olot i estic molt il·lusionat de començar aquesta nova etapa amb vosaltres. Arribo amb moltes ganes de donar el meu màxim i ajudar l'equip en tot el que pugui. Ens veiem aviat al camp. Som-hi!
Amb més d'una cinquantena de partits jugats a la quarta màxima categoria estatal, López arriba al Municipal d'Olot amb l'objectiu d'ajudar l'equip amb el que necessiti, però amb un perfil d'extrem més hàbil que de velocitat, tot i ser ràpid. Amb aquesta nova incorporació, l'equip de Roger Vidal ja comença a agafar forma per la pretemporada. De moment, hi ha 10 baixes confirmades al primer equip, amb noms destacats com Uri González o Roger Bernils, entre d'altres. Les renovacions també arriben amb una dotzena i, de moment, són 3 les incorporacions al nou director esportiu. D'aquestes 3, són 2 atacants i un migcampista més defensiu, però també de creació. De moment, el moviment al mercat de fitxatges no s'atura i l'Olot vol seguir formant una gran plantilla per al curs vinent.
La Fundació Unió Esportiva Olot guanya la 21a edició del torneig Germans Vila-Riera en categoria S13.
Després de 3 caps de setmana consecutius, es posa punt final a una nova edició que ha comptat amb un gran èxit de participació. Des de la FEC Vall del Ter ja pensen en la pròxima edició i amb l'objectiu de seguir consolidant-se com un referent al Ripollès.
Marc Roura.
Després de 2 caps de setmana a Camprodon, la 21a edició del torneig Germans Vila-Riera s'ha desplaçat a Sant Joan de les Abadeses. Aquest dissabte el camp ha acollit el torneig en categoria infantil S13. L'Olot ha sigut el campió després de guanyar la final 2-1 contra el Peralada, mentre que el tercer i quart lloc se l'han disputat la FEC Vall del Ter i l'Escola Futbol Ripollès. Més de 70 equips i 800 jugadors han format part del torneig Germans Vila-Riera. Des de l'organització es mostren satisfets amb l'edició d'enguany i agraeixen les valoracions positives dels jugadors i famílies participants.
El torneig ha sigut excel·lent, estem molt contents, ja ho hem dit més d'una vegada, més de 70 equips, més de 800 jugadors, amb tot el que comporta famílies, entrenadors, logística. Hi ha hagut molt bon futbol, ens ha acompanyat el temps, excepte un dia que no vam poder finalitzar el torneig i les fases finals, però la valoració és molt positiva i ja pensant en l'any que ve.
Acabat el torneig, la FEC Vall del Ter ja comença a treballar de cara a la 22a edició amb la voluntat de continuar consolidant els Germans Vila-Riera com un dels tornejos de referència futbolística de la comarca.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles en clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
5 minuts més!
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes grec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Aquest estiu em tocarà fer quilòmetres i els pneumàtics els tinc pelats.
Doncs jo els canviaré a Autopodium. Només 65 euros al mes durant 4 mesos per 2 pneumàtics i m'inclouen 3 anys d'assegurança gratuïta.
Això sí que és començar bé l'estiu.
Sí, però espavila, només fins al 15 de juliol.
Gaudeix d'un estiu sobre rodes. Demana cita als serveis oficials d'Autopodium i ProAuto.
Els dies 20 i 21 de juny viu la festa de Corpus al centre d'Olot. Artesania i gastronomia de la Garrotxa, tallers familiars, faràndula i molta música. Amb els concerts de Sergi Estella, Coi els Mongrons, Paula Grande i La Trup. Vine a celebrar la cultura i el bon ambient al Firal d'Olot. Totes les activitats i concerts són gratuïts. Més informació a descobreixolot.cat.
Tens un negoci i no domines la tecnologia? T'ajudem a formar-te en l'ús d'eines digitals, a implementar-les i a sol·licitar el kit digital. Contacta amb nosaltres al 972 143 061 o a codigital@dbgi.cat. Digitalitza la teva empresa. No et quedis enrere. Codigital és un servei gratuït de la Diputació de Girona.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Molt bon dia. Són 8:45. Si ara mateix heu engegat la ràdio, heu de saber que la comissió del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona reclama que els criteris per tirar endavant el projecte siguin per necessitats de la població i no pas estrictament econòmics.
Reclamen que se segueixin els mateixos motius que s'han utilitzat per crear altres línies en el sistema ferroviari. Els estudis referents al projecte contenen més de 2.000 pàgines i ja han estat publicats per part del Departament de Territori.
Els ferrocarrils a Europa i Espanya, a veure, com és el cas de l'AVE o la línia 9 de metro de Barcelona, que han costat milers, desenes de milers de milions, i no es fan seguint paràmetres econòmics de sistemes d'avaluació, no?, que poden resultar una mica incomplets per a certes zones del país, sinó es van per criteris de política territorial, vull dir, per igualtat d'oportunitats.
Veïns i treballadors públics estan cridats a col·laborar en el projecte d'ordenació de les Tries i les Mates d'Olot.
Es tracta d'un projecte que pretén millorar les zones d'aparcaments i l'espai públic on hi conviuen residents amb usuaris del polígon industrial i també treballadors del sector públic.
On hi ha una mixticitat, una barreja d'usos molt considerable. Hi ha usos comercials, usos industrials, també hi ha equipaments públics, com també hi ha una bona part del barri que és residencial. Llavors aquesta barreja d'usos genera molèsties o petits conflictes en el dia a dia. Llavors els veïns havien demanat d'ordenar el tema dels aparcaments, el trànsit.
És Jordi Güell, regidor d'Urbanisme d'Olot. A Vilallonga de Ter, l'Ajuntament ja té clar a què destinarà els 452.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis. Per exemple, després de descartar l'aparcament de la Roca, utilitzarà els diners per arreglar els carrers del centre de Tregurà, la millora de la plaça de l'Orri i també l'ampliació de la cooperativa. L'alcalde és Pere Sau.
Ara ens ha quedat petita, en moments determinats, vull dir, està la gent allà molt estreta, i què farem? Doncs ampliarem. Serà una sala adjunta, però una sala que pot servir en moments determinats com a única, o en moments determinats, si cal que no hi hagi tant d'espai, es pot dividir en dos. Per tant, doncs ampliarem, no doblarem ben bé, però sí que guanyarem entre 80 i 100 metres quadrats més.
S'acaben les classes a Camprodon i preveuen ja començar les obres a l'escola Doctor Robert. De fet, són les que corresponen a l'Ajuntament. Amb un cost superior de 600.000 euros, contemplen folrar la façana de Sate, millorar el sistema d'aïllament tèrmic exterior, fer els tancaments de les finestres i arreglar la teulada del menjador escolar i la llar d'infants. La part que correspondria a la Generalitat encara no començarà perquè no està garantit que estiguin acabades al setembre.
No tenim clar si començaran aquest estiu o no, degut a que hem d'intentar lligar si al setembre estaran acabades, per tant estem negociant amb el Departament d'Ensenyament, però les que sí que iniciarem serà la part de l'Ajuntament, que és el canvi de finestres, els sostres practicables i el tema del SATE, que és aquesta protecció, aquest aïllament tèrmic tan important que ens ha d'ajudar a pal·liar una mica o a tenir més estalvi energètic, i també el tema del sostre de llar d'infant, un sostre que durant molts anys hem tingut problemes d'humitat, problemes de goteres, i que volem solucionar d'una vegada per totes.
I a Montagut i Oix celebren que ja disposin de depuradora. El seu alcalde, Lluís Abel, diu que ja s'ha començat a notar el seu funcionament a la Riera.
Diu que funciona bé i que amb l'estrena de la instal·lació fa unes setmanes es posa punt final a una demanda històrica.
Sí, era molt esperada, feia 21 anys que es reclamava, i la veritat que estem molt, molt, molt contents. Funciona estupendament bé, i si passeges pels voltants del riu es nota un canvi 100%, en positiu, aigua clara, per la natura, pel poble, per l'indret, és una gran notícia que funcioni aquesta depuradora.
La residència La Tardor d'Olot arriba al seu 20è aniversari.
Vaig veure les seves necessitats, el que em semblava que era prioritari per ells, i a partir d'aquí doncs vaig començar una aventura que no sabia cap on anaves.
És la Concòrdia Vila, és la fundadora de La Tardor. Fa dues dècades el centre va obrir les seves portes amb la il·lusió de crear un espai diferent per la gent gran. Avui, després de molts reptes i moments menys d'aprenentatge ha aconseguit convertir-se en una segona família per als seus residents. I a Sant Joan les Fonts obren el procés de votació per renovar el Consell del Poble.
Es tracta d'un organisme legal que promou la participació ciutadana. Fins aquest divendres els veïns i veïnes del municipi poden votar per escollir els nous membres.
L'alcaldessa és Maria Vidal.
Ara estem en fases d'eleccions, de votació, i que recordem que això es fa de manera totalment anònima, és a dir, no es presenten candidatures, sinó que la població el que fa és pensar en aquells noms de persones que els hi representen, doncs, persones que podrien fer un seguiment o propostes de futur pel municipi.
Èxit rotund en la primera edició del concurs de robòtica entre l'escola del Morrot i el Montsecopa.
Els alumnes de primer d'ESO han creat uns jocs robòtics per als més petits. El projecte fomenta les habilitats comunicatives i el treball en equip.
Així ho diu la professora de Ciències, Anna Soy.
Volem reforçar molt amb aquests tipus de jocs les estratègies comunicatives, sobretot, i també el treball en equip, que són dos eixos que, bueno, costa molt que els alumnes s'hi vagin avançant, i d'aquesta manera ho practiquen i ho posen en pràctica, que és un valor afegit d'aquesta activitat. Perquè el que dèiem era que els alumnes ho passaven molt bé, però els hi faltava aquesta part d'exposar-ho, de comunicar-ho, de dir per això per què ho estem fent, no? Que és el que avui en dia volem, que els nostres alumnes siguin competents pel món on viuen.
Ja s'ha inaugurat l'exposició al Castell de Sant Nicolau, a l'Espai Cultural Cal Marquès de Camprodon.
L'acte ha estat completat amb una visita guiada des dels jardins de Can Vinca fins a les antigues muralles amb l'arqueòloga i directora de les excavacions, Almudena García.
Són elements de la fortalesa d'època moderna que es van bastir, doncs, a partir del segle XVII, finals del segle XVII, i també algun element, un habitatge que és anterior a aquesta fortalesa. Va quedar renat en el segle XVII i van construir la fortalesa, tota la van muralla i el fossat el van construir per sobre d'aquest habitatge. Objectes de vaixella ceràmica que utilitzaven els mateixos soldats, bales de plom disparades i sense disparar de calibres diferents.
15 colles participen al 61 concurs de colles sardanistes de Ripoll. Des de l'agrupació sardanista en parla Joan Moret.
I és un puesto que ens va molt bé perquè no gaires més colles no queben aquí a Ripoll, perquè abans es havia fet el camp de futbol, però des d'aquí van posar-hi gespa i ja es va haver d'acabar de deixar, perquè jo que quedava marcat de terra. A més, aquí és molt cèntric, la gent venen de monestir, venen de turisme o del que sigui, i a més hi ha un parell de bars que també, doncs, omple més la festa.
En esports, la Unió Esportiva Olot incorpora un nou davanter, és Albert López.
Hola, olotins, sóc Albert López, nou jugador a Olot, i estic molt il·lusionat de començar aquesta nova etapa amb vosaltres. Arribo amb moltes ganes de donar el meu màxim i ajudar l'equip en tot el que pugui. Ens veiem aviat al camp. Som-hi.
Té 28 anys, arriba després de les baixes importants de Pau Salvans, Carlos Gilbert i Joaco Peñalver.
López ha participat en 29 partits i ha marcat 2 gols aquesta temporada amb el Cornellà, segona federació.
I la Fundació Unió Esportiva Olot guanya el 21è torneig dels germans Vila-Riera en categoria S13.
Després de 3 caps de setmana consecutius, es posa punt final a una nova edició que ha comptat amb un gran èxit de participació. Des de la FEC Vall del Ter ja pensen en la pròxima edició i amb l'objectiu de seguir consolidant-se com un referent al Ripollès.
En Carles Sobirán és coordinador de la FEC de la Vall del Ter.
El torneig ha sigut excel·lent, estem molt contents, ja ho hem dit més d'una vegada. Més de 70 equips, més de 800 jugadors, amb tot el que comporta famílies, entrenadors, logística. Hi ha hagut molt bon futbol, ens ha acompanyat el temps, excepte un dia que no vam poder finalitzar el torneig, les fases finals, però la valoració és molt positiva i ja pensant en l'any que ve.
I acabarem parlant d'hoquei perquè l'hoquei Olot femení perd per la mínima davant del Pati Vic i es queda a les portes de Nacional Catalana. Resultat final 3-4.
Les olotines han caigut a sal en el partit únic del play-off descens a la màxima categoria de l'hoquei patins català. El doblet de Laia Castro i un altre gol de Sofi González no han estat suficients per superar el conjunt usonenc, que finalment puja de categoria i deixa les d'Adrià Piera a primera català.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món, amb la crisi de Pedro Sánchez a l'horitzó, anuncia una compareixença al Congrés i una comissió d'investigació pel cas Coldo.
El president espanyol repta els partits de l'oposició a presentar una moció de censura si creuen que el govern ha perdut la legitimitat, una via que el Partit Popular descarta.
Y quiero anunciarles que compareceré en el Congreso de los Diputados a petición propia en la primera fecha disponible para dar todas las explicaciones necesarias y responder a las preguntas de todos los grupos parlamentarios. Y al mismo tiempo hemos solicitado al Grupo Parlamentario Socialista que impulse, junto, estoy convencido, a otros grupos parlamentarios, una comisión de investigación en las Cortes Generales que permita a los miembros de la Cámara conocer la verdad sobre el llamado caso Coldo.
Amb tot plegat, Santos Cerdán entrega l'acta de diputat i afrontarà la investigació per corrupció sense ser aforat.
L'exsecretari d'Organització del PSOE també ha presentat la baixa voluntària del partit després de la seva presumpta implicació en una trama de comissions il·legals.
El Manac alega incapacitat tècnica per traslladar els murals a Sixena i ho deixa en mans del jutjat.
El govern d'Aragó diu que estudiarà la proposta del patronat del Museu d'Integrar-se, una comissió de treball per avaluar i dur a terme els treballs necessaris per al compliment de la sentència que fixa el retorn de les pintures.
El Sabadell podria vendre's la filial britànica en un nou moviment defensiu contra l'OPA.
L'entitat podria repartir més dividends entre els accionistes en un context en què es juga a ser absorbida pel BBVA.
Mor un instal·lador de plaques solars de només 20 anys en caure d'una teulada a les Borges Blanques.
El noi era veí de Sant Joan d'Espí i ha mort després de patir ferides de molta gravetat.
La televisió iraniana rep un atac israelià en directe amb la runa caient al plató.
Les instal·lacions són en un barri residencial de Teheran que Israel havia ordenat evacuar.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara el temps, Dani Ramírez.
Sol i calor, la temperatura es manté, ni puja ni baixa. Seguirem amb aquestes màximes de 28 a 32 graus, puntualment 33 o 34, Déu-n'hi-do. No tant com dies enrere, però calor. I bé, tampoc hi ha novetats de cara a dimecres. Cap precipitació a la vista, cap tempesta els propers dies, sembla ser, de moment. I probablement la temperatura es podria disparar el cap de setmana. A partir de divendres pujarien notablement, tornaria a fer molta, molta calor.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia. L'energia que et recompensa.
Esther Verdaguer, nova presidenta del Comerç d'Olot. Aquests últims dies s'ha celebrat la Setmana del Comerç d'Olot amb un bon èxit de participació. Què tal, Esther? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
D'entrada, quina és la valoració que en fem d'aquesta setmana dedicada al comerç?
Doncs, tot i que encara ens falta fer l'enquesta als comerciants, la valoració inicial que fem des de l'Associació de Comerciants és molt positiva. Aquesta Setmana del Comerç ens ha servit per dinamitzar el centre d'Olot, crear connexions entre botigues i veïns i, sobretot, posar en valor el comerç de proximitat.
Posar en valor el comerç de proximitat és, sens dubte, el gran repte que es marca la nova presidenta, no?
Totalment. És el valor que tenim nosaltres ara mateix.
Quins són els reptes més immediats que afronta l'Associació de Comerciants d'Olot i que segurament podrien ser extensibles a altres associacions de les mateixes característiques?
Doncs, en principi, els reptes que tenim seria el que he dit ara mateix, posar en valor el comerç d'Olot, 100%. Crec que li hem de posar el lloc que li pertoca. I organitzar-nos entre nosaltres, o sigui, fer sinergies entre nosaltres, que aquest també és molt important.
Competir també amb el comerç electrònic és una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula. És possible fer-ho?
Bueno, el comerç electrònic està aquí i ha vingut per quedar-se. No, a nosaltres també ens serveix la internet, perquè potser no per comerç electrònic, però sí per donar-nos a conèixer. Penso que hi és i hem de buscar l'encaix que tenim aquí.
Esther, explica'ns una mica com es presenta la campanya d'estiu, perquè hem sortit d'un hivern que cada cop és més suau, els hiverns són cada cop més càlids, no sé si això té un efecte molt directe a l'hora de comprar i també a l'hora de vendre.
Bueno, el que dius, tenim bon temps, que això ja és molt important, i crec que aquest estiu l'afrontem amb moltes ganes i energia. Ens hem organitzat per donar una bona resposta a les necessitats dels clients i crec que hem d'adaptar-nos al ritme de la temporada. L'objectiu és aprofitar al màxim la temporada, fidelitzar els clients i, si podem, també arribar als clients nous.
Quins són els principals valors que té el comerç de proximitat?
La confiança principal, l'assessorament, la tranquil·litat que donem, l'experiència que tenim, tots aquests són els valors que tenim nosaltres.
Molt bé, doncs Esther Verdaguer, presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Tindrem molt de temps per anar parlant de les activitats que organitzeu des de l'entitat. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Aquests dies us estem parlant de diverses empreses que estan celebrant precisament els seus aniversaris. Una d'elles és la residència La Tardor d'Olot, que enguany compleix 20 anys. Ara fa dues dècades, el centre va obrir les seves portes amb la il·lusió de crear un espai diferent per la gent gran. Avui, després de molts reptes i moments d'aprenentatge, han aconseguit convertir-se en una segona família per als seus usuaris. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Aquest 2025, la residència La Tardor celebra els seus primers 20 anys. El centre va néixer de la mà de Concòrdia Vila, que ja havia treballat en altres centres. Després de tot el seu bagatge i trajectòria, de veure les coses positives i negatives dels llocs on havia treballat, va pensar que ella podia fer les coses diferents.
Vaig veure les seves necessitats, el que em semblava que era prioritari per ells, i a partir d'aquí doncs vaig començar una aventura que no sabia cap on anava, suposo que una mica per ignorància amb tot el que havia de trobar, però era tant la il·lusió i les ganes de fer una cosa diferent que, bueno, així es va començar doncs fa això, 20 anys.
Durant aquestes dues dècades, la residència ha viscut moments de reptes i dificultats, però també de grans satisfaccions. Un exemple d'això són els seus residents, que viuen feliços en aquest espai. Paquita Espunya, resident actual, explica la seva experiència.
Fa dos anys i mig que he estat aquí. Fins avui estic molt bé, gràcies a Déu, perquè tot el que he demanat ho he aconseguit. I estic bé, jo sí, perquè si no estàs bé, ja dic, jo marxaria si no estàs bé.
A banda de tot plegat per l'equip humà que treballa a La Tardor, la clau del seu èxit és la relació que s'estableix amb les persones grans i les seves famílies. Esther Roca, directora tècnica, assegura que el més positiu de tota aquesta feina és tot el vincle que crees amb la gent gran.
El fet de tenir-los aquí, vull dir, cada dia, conèixer-los, conèixer també les seves famílies, fa que es faci una relació molt maca. De fet, vull dir, és impressionant perquè alguns residents ens consideren a totes les que estem aquí la seva segona família, i això és una cosa que al final t'omple molt, perquè vol dir doncs que estàs fent la feina ben feta i que ells ho aprecien i ho noten.
Després de 20 anys, la Concòrdia no amaga la seva satisfacció per tot el que s'ha aconseguit. D'un espai d'una planta, de poc més d'una vintena de residents, a un centre amb 52, que són actualment.
Sí, molt, super, super, super orgullosa des de lo que vaig començar amb lo que s'ha aconseguit.
I així, La Tardor segueix treballant cada dia per oferir un espai de cura i afecte, on la gent gran se senti acompanyada i respectada, mirant cap al futur amb els mateixos reptes i ambicions, però sobretot amb la mateixa il·lusió que fa 20 anys.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
A Sant Joan les Fonts obren el procés de votació per renovar el Consell de Poble. Es tracta d'un organisme legal que promou la participació ciutadana. Fins aquest divendres, els veïns i veïnes del municipi poden votar per escollir els nous membres. Informa Abril Coma.
La votació per renovar el Consell de Poble a Sant Joan les Fonts està oberta a tots els residents del municipi. Cada persona pot proposar fins a 8 candidats diferents i els 10 més votats seran els nous membres del Consell per al proper mandat. Les votacions són anònimes i poden fer-se de manera presencial a l'Ajuntament, la Biblioteca Municipal, els casals cívics de Sant Joan les Fonts i la Canya, les escoles de Begudà i l'Àrea Bàsica de Salut. Ens en parla l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal.
Ara estem en fases d'eleccions, de votació, i que recordem que això es fa de manera totalment anònima, és a dir, no es presenten candidatures, sinó que la població el que fa és pensar en aquells noms de persones que els hi representen, doncs, persones que podrien fer un seguiment o propostes de futur pel municipi.
El Consell de Poble és un organisme legal que vetlla i promou la participació vilatana, creat el 2022. La missió és fer seguiment del Pla Estratègic Municipal i afavorir el diàleg entre la ciutadania i el govern local. Està format per 10 ciutadans i ciutadanes escollits per la població, dos membres del consistori i un tècnic municipal. Durant els darrers 3 anys, el Consell ha promogut projectes com la Ràdio Sant Joan, accions per millorar la mobilitat i la senyalització viària, així com mesures relacionades amb la cohesió social i accessibilitat. Ara, amb la nova convocatòria, l'Ajuntament busca mantenir aquesta dinàmica i enfortir el rol de la ciutadania en la presa de decisions. Per a més informació sobre el procés electoral, els interessats poden consultar la web oficial de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
I ara marxem cap a Camprodon, perquè ja està inaugurada l'exposició al Castell de Sant Nicolau a l'Espai Cultural de Cal Marquès. L'acte ha estat completat amb una visita guiada des dels jardins de Can Vinca fins a les antigues muralles amb l'arqueòloga i directora de les excavacions, Almudena García.
El castell de Sant Nicolau de Camprodon és una fortificació construïda en època medieval, un lloc estratègic, fronterer i de pas que ha estat assetjat en múltiples ocasions. Fins al 21 de setembre es pot visitar l'exposició a l'Espai Cultural de Cal Marquès, on es podrà veure el resultat de les diferents campanyes d'excavació i arqueològiques. L'Almudena García és la directora d'excavacions.
Són elements de la fortalesa d'època moderna que es van bastir doncs, a partir del segle XVII, finals del segle XVII, i també algun element, un habitatge que és anterior a aquesta fortalesa. Va quedar renat en el segle XVII i van construir la fortalesa, tota la van muralla i el fossat el van construir per sobre d'aquest habitatge. Objectes de vaixella ceràmica que utilitzaven els mateixos soldats, bales de plom, disparades i sense disparar, de calibres diferents, i fins i tot algun element així més destacable, doncs daus fets amb aquestes bales de plom. Ens hem d'imaginar, no?, un soldat allà anar moldejant aquest plom per fer daus pel joc.
La inauguració ha estat aquest dissabte, però amb una proposta sobre el terreny trepitjant història, tot seguint la visita guiada a càrrec de la mateixa directora d'excavacions fins a les antigues muralles.
Èxit rotund en la primera edició del concurs de robòtica entre l'Escola El Morrot d'Olot i l'Institut Montse Copa.
Fa uns dies es va dur a terme a l'Escola El Morrot un projecte de robòtica conjuntament amb els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Montse Copa. Des de l'àmbit científic tecnològic de l'Institut han preparat una sèrie de jocs pensats per jugar-hi conjuntament amb els alumnes de primària. Desenvolupen la idea principal, dissenyen el joc i el programen. Des de l'assignatura de tecnologia es fa la part més tècnica de programació. Pel que respecte a ciències, s'han posat d'acord en un tema transversal com a objectiu d'aprenentatge, els animals. Aquest projecte va sorgir fa 6 anys per part del professorat del Montse Copa, però faltava esmolar-lo. L'any passat es va fer una prova pilot i, en veure que funcionava de la manera esperada, les dues institucions van decidir executar-ho en format concurs. Un concurs molt participatiu en què hi forma part un jurat integrat per experts de la comarca. També els mateixos alumnes tenen lloc en les votacions. Ens ho explica Anna Soy, professora de Ciències de l'Institut.
Volem reforçar molt amb aquests tipus de jocs les estratègies comunicatives, sobretot, i també el treball en equip, que són dos eixos que costa molt que els alumnes s'hi vagin avançant, i d'aquesta manera ho practiquen i ho posen en pràctica, que és un valor afegit d'aquesta activitat. Perquè el que dèiem era que els alumnes ho passaven molt bé, però els hi faltava aquesta part d'exposar-ho, de comunicar-ho, de dir això per què ho estem fent, no? Que és el que avui en dia volem, que els nostres alumnes siguin competents pel món on viuen.
Aquest any, la primera edició ha estat valorada positivament tant per part dels nens i nenes com del professorat. La directora de l'escola, El Morrot, Sílvia Comte, ens ho detalla.
La valoració és positiva, tots, perquè fins i tot ara a l'hora del pati ens demanaven que volien tornar a jugar i els hem dit ara, un moment, sisplau, però sí, ells ho valoren molt i molt positivament. Els agrada molt veure els grans, també, a més tenim molts exalumnes i estem molt contents.
I 15 colles han participat al 61è concurs de colles sardanistes de Ripoll i, a més, amb un gran èxit de participació.
Ripoll fa anys que no té colles sardanistes, però això no l'ha impedit consolidar el seu concurs, que enguany ha arribat a la 61è edició. El Bressol de Catalunya ha acollit un total de 15 colles vingudes de Barcelona, Girona, Vic i Terrassa, com fa molts anys, i en aquesta edició també de Cassà de la Selva, Figueres, Banyoles i dues representants del nord de la frontera, l'Evolú i Seret. Entre les sardanes exhibides n'hi ha hagut el galop d'entrada, de lluïment, sardana a revessa, de germanor i les sardanes dedicades al públic. La festa segueix funcionant com també l'emplaçament, la plaça de Sant Eudald, un espai amb una dimensió dient per acollir totes les colles. Tot això fa del de Ripoll un concurs imprescindible per anar a competir amb altres colles catalanes i veure quina és la millor en les diferents categories. Parla Joan Moret, tresorer de l'agrupació sardanista de Ripoll.
I és un puesto que ens va molt bé perquè no gaires més colles no caben aquí a Ripoll, perquè abans es havia fet el camp de futbol, però des de que van posar-hi gespa ja es va haver d'acabar de deixar, perquè jo que quedava marcat de terra. A més, aquí és molt cèntric, la gent venen de Monestir, venen de turisme o del que sigui, i a més hi ha un parell de bars que també, doncs, omple més la festa.
Per fer més festa, l'agrupació sardanista ha complementat la jornada amb la 19a Festa del Soci, que ha tingut dinar de germanor, distinció per als socis de més antiguitat, ballada doble de sardanes, rifa d'un pernil i cava, a la pista coberta de Sant Pere. Un colofó molt agraït per a tots els amants de la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
I en esports, l'hoquei Olot femení perd per la mínima davant del Pati Vic i es queda a les portes de Nacional Catalana. Resultat final, Roger, 3-4.
Després de ja fer una gran temporada a la primera catalana femenina, l'hoquei Olot arribava aquest diumenge sal amb el premi de poder jugar un partit únic que en cas de victòria era sinònim d'ascens a Nacional Catalana. Després de ser terceres classificades i fer un curs excel·lent, les olotines havien de fer el que ja havien aconseguit en dues ocasions aquest curs, que era guanyar el Pati Vic. Però en un partit únic, en seu neutral i amb un ascens en joc, els antecedents pràcticament no serveixen de molt. El Pati Vic ha començat per davant el marcador en els primers 10 minuts, amb gols de Margot Juclà al minut 4 i Júlia Marcinyac al minut 10. Un 0 desfavorable a les osonenques que obligava la resposta olotina, i aquesta ha arribat fins al punt que les de Dià Piera s'han col·locat per davant el marcador. Novament, sota el lideratge de Laia Castro, han començat a arribar els gols olotins, l'1-2 de Castro, quan quedaven poc més de 4 minuts pel descans a la represa. L'empat també ha arribat a la part inicial, aquesta vegada gràcies a Sofi González, que ha posat el 2-2, i per acabar-ho de capgirar, la qualitat de Laia Castro ha tornat a aparèixer amb el 3-2, en aquest cas des de la falta directa. Però quedaven 18 minuts de partit i les biguetanes han estat capaces de tornar-se a posar per davant. Ivet Montoya i Júlia Pardo han anotat un gol cadascuna a falta de poc menys de 10 minuts i han avançat el Pativic en un marcador que ja no es mouria. Final cruel per un hoquei Olot femení que s'ha quedat a les portes de pujar a Nacional Català.
Ho deixem aquí, que passeu un bon dia.